Avui volem donar un cop d'ull al que està passant a la resta de països del món, perquè és interessant veure com s'està gestionant aquesta fase de la pandèmia, com està avançant la vacunació. Per això, des de primera hora, us estem demanant que, si viviu fora de Catalunya, que expliqueu la vostra experiència, si s'han vacunat al vostre país, amb quina vacuna, si hi ha també el debat, com hi ha aquí, sobre AstraZeneca. Notes de veu al WhatsApp del món RQ, al WhatsApp del programa, que és el 669-1010, tal com ha fet, per exemple, des de Londres, el Marcos.
Aquí bé, aquí han començat ahir, van començar ahir a obrir tot i la veritat, estan vacunant a moltíssima gent. Avui m'ha arribat un missatge que començaran a vacunar ara els de més de 50, així que ja dintre de poc em tocarà, tinc 44, i tot molt bé. La veritat, ahir em vaig poder tallar el cabell, per fi, i doncs molt contents aquí, de veritat, molt contents perquè va millorant molt. Espero que aviat pugui viatjar a veure la mare i els meus germans a Barcelona, que és el que ens falta, que ens obrin una mica les portes dels aeroports i no ens facin fer tantes PCR ni tantes quarantenes perquè ja cansa una mica.
Avui veiem a la portada de La Vanguardia, Anglaterra reobre i es veu una... És que diu tant aquesta fotografia, d'Andy Rain d'EFE. Es veu un grup de mitja dotzena de nanos amb unes cerveses rient tots. O sigui, tots rient. Rient per un gust i ganes. Diu molta cosa, aquesta fotografia. Hola, Sergi Forcada, corresponsal de RQ a Londres. Bon dia.
Hola, bon dia.
Notaves ahir aquesta alegria pels carrers o què?
Sí, sí, tant alegria pel que fa als bars i als pubs com també eufòria per anar a comprar. Per exemple, a Oxford Street, al migdia, no?, un dels carrers comercials més importants de Londres, semblava allò un dia de rebaixes, amb cues per entrar a algunes botigues. I també al centre, sobretot al vespre, moltes taules en els pubs estaven plenes. I fora de Londres la situació, pel que es pot veure als mitjans, és similar. Hi havia ganes de poder sortir, de reunir-te a l'exterior i fer allò una cervesa o anar de botigues. Tornar una mica a la normalitat.
Clar, què es podia fer a partir d'ahir? Quan dius que Oxford Street, vol dir que la gent pot entrar a les botigues en tota tranquil·litat ara?
Sí, a veure, sí que està una mica regulat, és a dir, no s'ha d'anar a poc a poc, però sí que ja es pot entrar a totes les botigues estan obertes. Ahir pubs i restaurants doncs, van començar a servir només a l'exterior, a l'interior encara no ho poden fer, i doncs, després de 97 dies tancats també van a pujar la persiana a les perruqueries, als gimnasos, als zoos, és a dir, feia ja allò 3 mesos que tot estava molt tancat amb el confinament que vam tenir des de principis d'any, i ahir doncs, tot va començar a obrir una mica.
Imagino que reservar una taula deu ser impossible, no?
Sí, reservar una taula en un paper és complicat, i el que també és complicat és trobar hora perquè et tallin el cabell, perquè
a vegades... Si hem de continuar parlant d'aquest tema, foto el camp, aviso, però fi, endavant.
No, ho dic perquè sé de gent que ha intentat reservar hora i que li donin cita i va per dinar per llarg, En alguns casos és una qüestió de setmanes.
En sèrio?
Sí. Sí, sobretot les dones ho tenen una mica més complicat, suposo perquè sempre es triga més a tallar el cabell, però continua.
Perquè, clar, aquest és el pla de reobertura que va anunciar el primer ministre Boris Johnson. Clar, la normalitat absoluta hi ha data?
A veure, en principi es vol que es pugui tornar a la normalitat absoluta el 21 de juny. També s'ha dit, atenció, aquesta és una data que es pot arribar a moure. Ara la propera fase seria el 17 de maig, que aleshores doncs, ja es podria convidar gent a casa, els pubs i els restaurants ja podran obrir a l'interior, però la fase final seria el 21 de juny, que és aleshores quan es preveu que també reobrin les discoteques. Però tot això, evidentment, susceptible a com estigui la situació pel coronavirus.
Clar. És que estàs parlant de que... Aviam, perquè aquí, quanta gent portem vacunada al Regne Unit?
Doncs al Regne Unit ja hi ha més o menys el 60% de la població adulta. El que s'han repartit ara ja són uns 40 milions de dosis, són 32 milions de la primera dosi i prop de 8 de la segona. I aquí la població del Regne Unit és d'uns 66 milions. Ara, en principi, tothom que tingui més de 50 anys o que sigui d'alguns dels grups de risc ja hauria d'haver rebut un missatge en què se l'hagi convidat a rebre la vacuna. I, de fet, des d'avui, els que tenen entre 45 i 50 anys ja es poden apuntar a través d'internet doncs, perquè se'ls doni cita.
Hi ha debat. Aquí crec que no es diu la vacuna d'AstraZeneca, sinó la vacuna d'Oxford. No es diu al Regne Unit?
Sí, aquí es parla molt d'Oxford. Últimament també una mica més d'AstraZeneca, però sí, normalment des del principi li deien a la vacuna d'Oxford. Sí que és una qüestió que no ens enganyem. Ha estat als mitjans, sobretot doncs, que diversos països europeus l'hagin limitat a grups d'edat en concret. I bé, sí que hi ha qui té certs dubtes o recança, però jo crec que no tant com altres països. Aquí doncs el que s'ha fet és que en els cas dels menors de 30 anys, a qui encara avui en dia doncs no se'ls hi ha ofert la vacuna, sempre que sigui possible, en aquests se'ls oferirà una alternativa a AstraZeneca. Això vol dir a la pràctica Pfizer o Moderna, que són les dues altres que s'utilitzen aquí.
Hi ha debat sobre el tema de les trombosi i tot això amb el tema de la vacuna d'Oxford i d'AstraZeneca aquí o no?
Sí que doncs, sobretot la setmana passada, no, se'n va parlar de quina era la relació entre el risc-benefici de rebre aquesta vacuna, que en principi, doncs, pel que deia el regulador, doncs, més benefici que no pas risc, però que sí que és cert que en els menys de 30 anys doncs, deien que aquest benefici potser baixava una mica. Sí que hi ha hagut debat, però jo almenys gent que conec, vull dir, la gent se l'està posant igual, eh?
Sí, perquè estem parlant de que aquí hi ha franges de vacunació d'AstraZeneca o no?
O sigui, aquí l'única franja d'edat en què està limitada són els menys de 30 anys. A la resta, doncs, s'administra normal.
Normal. És la majoritària, evidentment, eh?
Sí, fins ara ha estat la majoritària i a més no, tu quan vas i et vacunes no pots escollir, eh? No pots dir a mi posin Pfizer o a mi posin Moderna, no és el que et toca.
Uh-huh. Ara es pot entrar al Regne Unit?
Sí, es pot entrar al país, però hi ha una certa limitacions, no? Per exemple, has de pagar diverses PCRs. En necessites una abans de venir, que l'has d'ensenyar en el teu aeroport d'origen. A part, has de fer una quarantena, que són 10 dies, i durant aquests 10 dies t'has de fer dues PCRs. És una el segon dia i una altra el vuitè. A més, a part de tot això, si tu el que vols és reduir aquesta quarantena de 10 dies a 5, t'has de fer una altra PCR. Per tant, venir aquí, a banda de la quarantena, surt bastant car.
Sí, esclar, és a dir, per fer no pots venir un cap de setmana perquè n'has de passar 10 en quarantena. O sigui, que és impossible. Han dit a partir de quan s'obrirà aquesta, és a dir, no, que no hi hagin aquestes conductes tan estrictes?
No, a veure, sí que amb el tema dels viatges internacionals doncs, se n'està parlant molt i s'està esperant un anunci que en principi doncs, pot ser que sigui en les properes setmanes, es parla del maig més o menys, però no han dit en cap moment una data en què tot això hagi de canviar per ara. Sí que es vol d'alguna manera flexibilitzar una mica la situació, però potser es reduirà una mica la PCR, algunes d'aquestes PCRs, però allò de dir que en els propers mesos no hi hagi cap test, doncs això no es contempla. Sí que poden haver-hi petites modificacions, però que encara s'han d'anunciar.
Test d'antígens a tot arreu?
A veure, ara, des de fa aquesta setmana, de fet, tu pots demanar uns testos tipus els d'antígens al govern britànic i perquè te'ls enviïn a casa, ¿vale? Perquè el que feien ara moltes empreses, o algunes empreses, vaja, era que n'oferien als seus treballadors. Aleshores, tu abans d'anar a treballar, o un parell de vegades a la setmana, o el que aquella empresa considerés, t'enviaven uns testos a casa, on doncs, tu te'l feies tu mateix, i si et donava positiu, llavors et demanaven que t'anessis a la sanitat pública a fer-te una PCR, i si et donava negatiu, doncs tu te n'anaves a treballar com si res. Ara això, si la teva empresa no te ho dona, t'ho pot donar al govern, i per tant entenem doncs que n'hi haurà molts més.
Ja. Per tant, a casa et pots fer tu mateixa la prova?
Sí, o sigui, si la teva empresa te'n dona, o si en aquest cas doncs, tu demanes al govern, que em sembla que són packs de 7 proves, tu pots fer tu mateix a casa, i et dic, aleshores, en cas que et surtis positiu, el que sí que recomana doncs, és que te'n vagis a un centre de salut a fer-te una PCR.
Són les 10 del matí, una hora menys a Londres. Per cert, un dubte, la gent va amb mascareta pel carrer aquí?
No, a veure, sí que se'n veu, però aquí no és obligatori anar amb mascareta al carrer. Sí que és obligatori, doncs, per exemple, si vas al transport públic, si entres a alguna botiga, en alguns centres, alguns llocs de feina doncs, també t'hi obliguen, però al carrer no és obligatori. Doncs hi ha una mica de tot, no? Doncs si tu el que estàs és anant de botiga en botiga, igual ja no te la treus, però si el que vas és a passejar, doncs no la portes.
És bèstia aquesta dada, perquè no donem... A Londres no és obligatòria la mascareta pel carrer. És a dir, sí que és per entrar a botigues, lògicament, sí que és per entrar a llocs tancats, m'imagino que tot arreu on sigui tancat... Tot arreu on estigui
tancat.
Però sí. Pel carrer no és obligatori. Veus molta més gent amb mascareta o sense?
Jo diria més sense. Oh, clar, és això que et dic, si és just al costat d'una boca de metro, doncs sí que la gent encara la porta, però de normal jo diria que més sense mascareta.
Com està el virus, per cert, aquí? Està molt escampat, està pujant o no?
No, no, aquí vam tenir allò un Nadal i un gener negre, no?, que doncs, era quan parlàvem sobre de l'inici de la variant britànica i tal, però ara la situació ha baixat molt, ha millorat molt, tant per les vacunes com suposo que també perquè hem passat 3 mesos de confinament. Mira, es nota amb les dades, ara hi ha allò un miler de nous positius quan el gener eren més de 50.000, i si mirem també les morts, al gener hi havia unes 1.000 diàries i ara n'hi ha 10, 20 cada dia.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, digues, Toni.
Sí, que no sé si hi ha un sentiment, i si ho pot dir perquè està sobre el terreny, de que segurament la sortida del Brexit ha estat un èxit en aquest sentit. Ho dic perquè la gestió de la pandèmia del govern Johnson al principi va ser un desastre, però ara, a camí de tenir les mans lliures per accedir a les vacunes, sembla que ha donat resultat, ja no només la gestió, que potser ha millorat, però sinó sobretot el fet d'haver tingut aquesta llibertat de moviments que no té la Unió Europea. Aquí la Unió Europea, permeteu-me que digui, que fa la sensació més d'un moment que o els hi han estat prenent el pèl o ens estan prenent el pèl o algú suca dels mil i un errors que estan fent, i després hi ha un munt de governs que estan fent més en contra de les vacunes que els antivacunes en dècades, i això és així. Però no sé si teniu aquests o si és estès aquest sentiment de que el Brexit en aquest sentit ha estat un èxit.
Sí, sí que hi ha molta gent que pensa, ostres, doncs mira, sort que ara mateix no formem part d'aquest club, o no, la situació sembla que no va tan bé. El que també, doncs, amb el tot del debat d'AstraZeneca, aquí també es té una mica la sensació, doncs, que s'ha fet una mica de política, no?, i que com que és això, la vacuna d'Oxford, igual, doncs, com que és la nostra, la del Regne Unit, per això ens la critiquen tant, no?, des de la Unió Europea. Vull dir que hi ha totes dues visions. D'una banda, doncs, dir, ostres, mira, potser sort que hem sortit, almenys amb el tema de les vacunes, després amb altres coses la situació és més complicada. I també, doncs una mica aquesta certa tensió pel tema de dir, ostres, s'estan posant amb AstraZeneca perquè és la d'Oxford, però vaja, hi ha una mica de tot, opinions de tot sobre això.
Clar, tot això és el que està vint a Londres, que va ser una època, vam viure una època horrible del que passava al Regne Unit. Aquí, per exemple, com funciona? És a dir, bueno, ara, clar, aquí tenim un altre problema, que és que suposo que tot això, la situació del virus, ha condicionat i molt l'enterrament, que en altres circumstàncies hauria estat clarament molt més multitudinari, com és el del duc d'Edimburg aquest pròxim dissabte, no?
Sí, ara mateix, doncs, amb les restriccions de gent, que tot i que ara explicam, doncs, que s'han anat obrint, encara se'n mantenen algunes, en el cas dels enterraments ara hi poden haver fins a 30 persones. Per això, doncs, el dissabte, el funeral de Felip d'Edimburg serà en petit comitè, no? Han hagut d'allò de mirar quines eren les 30 persones que hi podien anar. Per exemple, el primer ministre, que en circumstàncies normals, doncs, hauria estat allà, ja va dir, no, mira, jo no hi vaig perquè així deixo la meva plaça, diguem, per algun familiar. Per exemple, sabem que el príncep Enric sí que hi serà, no?, i que en el seu cas, com que ha vingut dels Estats Units, en principi doncs sembla que hi és aquí, ara hauria d'estar fent quarantena. I sí que és cert que pot trencar la quarantena per anar a l'enterrament, perquè és una excepció que està prevista a la normativa, però res més. Per tant, doncs, limitacions tant pel que fa al nombre de persones com en el cas del príncep Enric, també, que al venir de fora ha de fer quarantena.
Per cert, que ens ha trucat una oient, la Lara, des de Londres, que, atenció, 10 i 4 minuts, s'acaba de vacunar.
Visc a Southampton, Anglaterra. Tinc 35 anys, a mi ja m'han vacunat amb l'AstraZeneca. Em van vacunar fa 2 setmanes, em van enviar un missatge i em van dir t'invitem a que et vacunem, truca'ns. Els vaig trucar i em van dir pots venir avui o el 12 d'abril? I vaig dir no, vinc ja. No sé molt bé per què, perquè encara jo crec que soc bastant jove i que jo sàpiga no sóc de risc, però em van dir que anés, i quan vaig anar, molt ràpid, molt bé, vaig potser 5 minuts, entrar, sortir, no em van posar ni tirita ni res, però aquí està anant molt ràpid, i ahir va obrir tot, i la gent va tornar boja, hi havia cues del Primark des de 7 del matí.
El que comentava ara el Sergi Forcada. T'han vacunat, Sergi, per cert, a tu?
No, a mi no. Sí que hi va haver un dia que en el barri on jo visc, doncs tenien dosis extra, tenien, crec que eren 3.000 d'extres, i les oferien a tothom, però just jo estava fora, i, bueno, fora de la meva zona, i no hi vaig poder anar. Per tant, a mi no, estic a l'espera i a veure si ja m'arriba.
Per cert, que la Lara, en aquesta trucada, ens ha dit que al gimnàs la mascareta no és obligatòria, ni mentre et passeges pel gimnàs, o si et canvies i tal. Per tant, els gimnasos que et diuen no et dutxis, que tal, allà, sense mascareta. Això està passant al Regne Unit. Moltes gràcies, Sergi.
Adéu, que hagi bé.
Gràcies, felicitats per la feina. En aquesta època pandèmica, el Regne Unit és la cara, aquesta felicitat també d'en Sergi Forcada, una de les cares de la situació del coronavirus a nivell mundial, i una de les creus és el Brasil. Hola, Pau Ramírez, corresponsal de RAC1 en aquell país. Bon dia, Pau.
Què tal? Bon dia, Jordi.
Quina és la situació del virus al Brasil a hores d'ara?
Doncs molt dolenta. I, per exemple, la mitjana de morts durant l'última setmana es va situar en el nivell més alt de tota la pandèmia, amb 3.125 morts per dia fins ahir, tenint en compte que els caps de setmana doncs, les xifres baixen a pràcticament la meitat, vol dir doncs, que la mitjana és més propera als 4.000 morts. De fet, la setmana passada hi va haver dos dies que per primera vegada el Brasil va superar els 4.000 morts diaris. Pel que fa als contagis, doncs el mateix, la mitjana ara és d'uns 71.000 casos, però durant la setmana, entre dimarts i divendres, és de superior als 80.000. Realment la situació és dramàtica.
Hi ha confinaments?
És que tot depèn de cada estat. Hi ha alguns estats que hi ha, per exemple, a São Paulo, que és el principal epicentre del virus al Brasil, sí que està en la fase doncs, més restrictiva, ara ja comença a aixecar una mica, i en canvi doncs, hi ha altres estats on hi ha més llibertats. És molt difícil parlar del Brasil a nivell global perquè cada estat, i a més també els municipis, poden aplicar les restriccions que vulguin. A nivell general sí, però són restriccions molt light.
Mascareta obligatòria?
Obligatòria, sí, però no passa res si no te la poses. Hi ha molta gent al carrer i principalment als barris més humils que la gent no la porta.
Clar, aquí hi ha un problema, que és el que comentàvem, que no és només un problema, que també, de Bolsonaro, i ara en parlarem, sinó també del que és la demografia i el tema de, per exemple, de les faveles, no? Clar, les faveles deuen ser una zona aïllada on allà segurament la gent fa el que bonament pot, no?
Exacte, són persones doncs, molt humils que han de... No els hi pots dir queda't a casa perquè no tenen, és a dir, viuen del que guanyen en el dia a dia, venent el que sigui la majoria, hi ha gent que té el treball doncs, millors, però viuen del que venen als carrers i, per tant, doncs, si es queden a casa no tenen com comprar menjar o alimentar la seva família aquell dia. Per tant, doncs, surten i fan el que poden i sense mascareta i realment és molt desorganitzat i és un dels principals problemes, sí.
Déu-n'hi-do. Clar, que estan dient que no, que no és... Que clar, que allà fan el que els dona la gana. I el govern, continua sent Bolsonaro un negacionista de primera divisió?
Sí, completament. De fet, es pot veure a la majoria d'actes que Bolsonaro surt sense mascareta, provoca aglomeracions perquè allà on va doncs, té desenes o fins i tot centenes de persones que el segueixen o que el van a veure sense mascareta, sense distanciament i sense res. És un exemple molt recent d'aquesta matinada. Un dels fills de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que és diputat federal, ha escrit a Twitter, per exemple, el lockdown és l'oposat al distanciament social. En el lockdown, les persones estan condemnades a quedar-se confinades a casa, augmentant la proliferació del virus. Ràpidament, Twitter ha catalogat el missatge com d'aquests de mentiders, o això que et posa aquest missatge, però és a dir, és una mostra, que és un dels fills de Bolsonaro. Bolsonaro fa molt cas als seus fills, són molt presents a la vida pública del Brasil, i és, bueno, jo crec que exemplifica molt bé doncs, la visió del govern, no? És a dir, i Bolsonaro cada dos per tres ho repeteix, que suposa completament el lockdown, i aquí és un xoc amb els governadors que tenen els hospitals saturats, que hi ha gent, és a dir, que es mor a les files d'espera perquè no pot entrar, perquè estan col·lapsats, i Bolsonaro segueix insistint que res de lockdown.
Clar, però les vacunes han d'arribar, perquè això és un fenomen global, amb la qual cosa s'ha de vacunar. Una persona que no creu en... que diu que és negacionista i que efectivament no creu, creu en les vacunes? És a dir, s'està vacunant a Brasil?
A Brasil s'està vacunant... s'està vacunant principalment amb la CoronaVac, que és la vacuna xina, després de que el govern va deixar passar 1.000 ofertes d'altres companyies, també d'aquesta, menyspreava completament la vacuna xinesa i ho apostava tot a la vacuna d'Oxford, la d'AstraZeneca. Què ha passat? Que no han arribat les dosis que esperaven i, per tant... s'han hagut de menjar, per dir-ho així, doncs, totes les paraules i les crítiques i les mofes que havien fet Bolsonaro, ministres i els seus fills de la vacuna xinesa. El governador de São Paulo, que és qui més ha apostat per aquesta vacuna, doncs, va aconseguir introduït doncs, la vacunació amb la CoronaVac a disgust del govern, i ara s'està, més o menys la mitja és un 80% de les vacunes són amb la CoronaVac i el 20% amb AstraZeneca. Sí que es vacuna a un ritme, diguem, relativament ràpid, unes 800.000 persones al dia. Què passa? Que en un país de 210 milions d'habitants, la proporció que puja cada dia és d'un 0,3 o un 0,4, és a dir, és un ritme molt lent. Per tant, clar, 800.000 persones, si ho més amb números globals, són moltes, però clar, el tant percent de població, ara mateix el Brasil ha vacunat a 31 milions de persones. Uns 23 milions de la primera dosi i 8 de la segona. Clar, som, si ho compares amb Catalunya, són números molt grans. Al nivell del que representa Brasil és molt poc.
Una cosa que estem llegint, i és que de la mateixa manera que la vacuna d'AstraZeneca i la vacuna de Pfizer tenen un resultat espectacular, veiem, per exemple, en un país com Xile, que anava amb un ritme de vacunació molt alt, que la vacuna xinesa no funciona tan bé. És a dir, que es disparen els casos de contagi, i ara m'explicaves que a Brasil s'ha quedat el 80% aproximadament de la vacuna xinesa, amb la qual cosa és pitjor, perquè, esclar, no només no vacunes, o sigui, no només no vacunes, sinó com vacunes, ho fas amb una vacuna que no té l'eficiència que té, per exemple, la que ens estem punxant a Europa.
Exacte, és que recordem que els estudis van apuntar que la CoronaVac, l'eficàcia era un poc més del 50%, és a dir, de totes les que s'han fet és la més baixa, però és que no té altre remei al Brasil, vull dir, l'aposta que feien per AstraZeneca no els ha sortit bé, i llavors doncs, ho han hagut d'apostar tot a la vacuna xinesa. A més, hi ha el problema de les variants que van sortint. Recordem que una de les variants i acceses per tot el món és la variant amazònica, la de Manaus, que es transmet molt més ràpid i cal veure doncs, si les vacunes fan efecte o no. I ara, la setmana passada, s'ha descobert una nova variant a Belo Horizonte, la capital de Minas Gerais, que és el segon estat més poblat del Brasil, que té 18 mutacions, aquesta variant, i això coincideix amb un augment realment vertical completament de les corbes de morts i casos a Minas Gerais. Per tant, doncs, caldrà veure la incidència que té aquesta nova variant, però clar, en un país on no hi ha pràcticament cap restricció de circulació, clar, s'escamparà ràpidament i caldrà veure doncs, què passa i si realment les vacunes amb aquesta nova variant doncs, funcionen o no.
Clar, el que estem dient aquí és que efectivament, clar, en un país on no es vacuna, les mutacions tenen més facilitat. Recordem que una ens ve de l'Amazones, perquè ens entenguem, una de les variants ens ve de l'Amazones. Ara ens pot arribar una altra, que a més, no és que aquesta variant sigui més letal o més... No, és que senzillament el que està passant és que com no es vacuna, com no es va amb mascareta, com no hi ha lockdowns, com no hi ha res, pugen els casos en vertical, que és el que deia el Pau Ramírez, no?
Sí, és així, i doncs es veuen els estats més poblats, principalment el de São Paulo, Minas Gerais i també Rio de Janeiro, que són per ordre dels tres estats amb més població del Brasil, doncs les corbes realment són molt verticals, sobretot a São Paulo i Minas Gerais fa bastanta por, amb els hospitals col·lapsats, i clar, llavors, i el que et deia, la gent morint-se a les portes dels hospitals perquè no hi ha llits per atendre tots els pacients.
Val, gràcies Pau, fins aviat, sort, Dani, ànims.
Gràcies, una abraçada.
Que vagi bé. Per cert, que ens diuen que des del Departament de Salut que a Catalunya demà arriben 24.000 dosis de Janssen. O sigui, són 24.000 persones més que estaran vacunades, perquè aquesta és una punxada només. Hi haurà més detalls aquesta tarda en una roda de premsa. I que Pedro Sánchez compareixerà a Moncloa després de la celebració del Consell de Ministres d'avui. Després en parlarem, d'aquí uns moments en parlarem, perquè tinc moltes ganes de parlar-ne també de Madrid. Perquè, clar, ara aquí la lluita és Madrid. I sí, tot això, tota la clau política d'Espanya està a Madrid. Però abans, Sergi Mulet és entrenador de l'equip de futbol de Wuhan, de Wuhan Three Towers. Hola, Sergi, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Aquesta una mica, quan no sé qui ho deia, contigo empezó todo, no? És a dir, Wuhan va començar tot. Ens pots explicar com esteu a Wuhan en aquests moments? Com és la teva vida a Wuhan quan vas pel carrer, si pots anar a restaurants, si podeu anar a espectacles, si hi ha concerts, si hi ha discoteques?
Doncs jo crec que ara mateix som l'enveja de tot el món, perquè aquí tenim vida absolutament normal. És a dir, podem anar als restaurants, al cine, gimnàs... El dia a dia és pràcticament, menys algun matís que tenim, el mateix que abans de la pandèmia.
Menys algun matís? Quin matís? No esteu encara com abans de la pandèmia?
Bueno, el tema de prevenció de control, de PCRs que es fan preventives, quan tu vols entrar aquí a Xina, doncs fas una quarantena que ara s'ha ampliat a 21 dies tancat en un hotel. Tenim els còdics QRs que ens indica si has estat en contacte amb algú o no. I llavors les mascaretes, però com bé comentava el Sergi a Londres, pel carrer no és obligatòria, només a transports públics o a llocs tancats, per així dir-ho.
Ja, que de totes maneres hem d'entendre que durant molt, i abans d'això hi havia molta gent que anava amb mascareta a la vida oriental, no? Perquè així sempre ha estat. Per tant, estàs dient que esteu amb... L'únic problema és l'entrada i sortida, com acostuma a passar, i amb el tema dels testos i del que seria el tema també d'estar 15 dies, diguem-ho que per precaució, 10 dies, tancats, si arribes o marxes del país, no?
21 dies si arribes ara nou a Xina. Fins ara eren 15, ara ho han ampliat a 21.
Sí, si jo vull venir a Wuhan, he d'estar-me 21 dies tancats a l'hotel, eh?
Sí, amb una habitació d'hotel sense poder sortir. Previ, a part, PCRs que t'has de fer abans d'arribar, mentre estàs a la quarantena t'has de fer vàries, això sí que ho tenen molt... És a dir, tenen un control previ molt elevat i això que permet després que el dia a dia pues, sigui amb bastanta naturalitat.
Mm-hmm. Per tant, partits de futbol, si pot anar-hi la gent que vulgui com vulgui, a les discoteques estan obertes, restaurants de totes hores, per tant, vida pràcticament normal del que seria allò que ens falta i que trobem tant a faltar, com és l'oci, no?
Sí, exacte. Bueno, el nivell de futbol sí que és veritat que encara està acabant de decidir si es farà en grup bombolla o no, és a dir, si podrà entrar públic o no, i quan, en cas de poder entrar, quan públic podria entrar, però seria el que t'he comentat abans, un dels pocs matisos. La resta, cinemes, restaurants, tot està amb molta normalitat des d'allà fa... Per exemple, va córrer per les redes socials una imatge, un vídeo de Wuhan celebrant l'any nou, no l'any nou xinès, sinó l'any nou, com a tal que coneixem nosaltres, i hi havia moltíssima gent al carrer, tot junts, sense... Una cosa molt normal, no?, que ens trobaríem a la Puerta del Sol, que fan per la tele, no?, el dia 31 de desembre.
Carai, escolta'm, sobre les vacunes, t'has vacunat tu, per exemple?
Jo no.
No.
En el moment encara no.
Quanta gent s'ha vacunat aquí? O quina gent s'ha vacunat ja?
Segons el que ens comenten els companys xinesos, perquè jo crec que aquí és el que passa sempre a nivell d'informació, gent que treballa a aeroports, hospitals, que treballa, diguem, que és de risc per la seva feina, està tota vacunada, i ara doncs, és fàcil com nosaltres a la comunitat on vivim, tu t'inscrius i al cap de 2-3 dies et truquen perquè et vagis a vacunar, si tu vols.
Carai.
És a dir, a nivell de vacunes, pel que tinc entès, sí que hi ha moltes dosis, que fins i tot avui ens han dit que els estrangers ara és pagant, ja veurem, a veure. Però, d'augment, el que ens comenten és això, que hi ha moltes dosis i en 2-3 dies tu pots anar a vacunar sense problema.
Pel que saps, és la vacuna xinesa? T'ho dic perquè no sé si funciona, perquè ara comentaven que a Xile, per exemple, molta gent s'ha vacunat amb la vacuna xinesa, que és Sinopharm, i els contagis s'han disparat.
Sé que aquí a Xina hi ha tres diferents, i aquí a Wuhan està posant una local, que és de Wuhan. Llavors, clar, no ho sé, perquè al final aquí tampoc poden fer una estadística, ho entenc, que tampoc poden fer una estadística molt gran, perquè com que hi ha molt control previ i hi ha molt pocs casos, doncs, clar, entenc que això deu ser molt difícil de controlar, almenys aquí a Xina o a Wuhan, en aquest cas.
Val. Acabo, eh? Avui llegim el periòdico que el govern incentiva la vacunació amb menjar gratuït i descomptes?
Ni papa.
Vale, ni papa, val.
La veritat és que... No,
no passa res, no passa res. Escolta'm,
no sé,
tu ara...
Ja et dic que aquí nosaltres estem una miqueta diferent.
D'acord. Tu ara pots viatjar a Catalunya? És a dir, fem-ho al revés. Si tu vols tornar a casa, t'has de confinar abans de venir. Com ho pots fer?
Viatjar de Xina a Catalunya... Bueno, jo no sé ara com està l'entrada a Catalunya. El que sí que segurament serà més fàcil entrar de Wuhan a Barcelona que de Tarragona a Barcelona, això segur, però en principi no hi hauria cap problema. El problema l'hauria de tenir al moment de tornar cap aquí a Xina. És a dir, aquí a Xina ara el que sí que volen fer és que si tu no estàs vacunat amb la seva vacuna, tindries bastantes més dificultats a l'hora de tornar.
Mm-hmm. Perfecte. I la... I l'última. Veus turistes per aquí o no?
Wuhan de per si no és una ciutat turística. Uh-huh. És una ciutat més, més industrial, on la gent que ve aquí és o bé universitaris o bé treballadors. No hi ha molt... A nivell de turisme sí que hi ha molt turisme local xinès, però no estranger.
No som pas llegir?
Tinc companys i amics que viuen a Shanghai i allà, per exemple, sí que hi ha turisme, però clar, per entrar has estat 21 dies a un hotel. És el mateix cas pràcticament que anar a Londres i haver-te de tirar 10 o 15 dies tancat a mà, fent quarantena.
Val, per cert, deien, vaig llegir fa uns dies, que un dels atractius turístics que estava, que volia tenir la ciutat, o que havia tingut la ciutat de Wuhan, en el mercat aquest famós, on presumptament havia sortit aquest coronavirus. Fem aquestes coses tan estranyes, que anem a visitar coses molt estranyes, no? Hi ha un mercat d'animals salvatges i tot plegat. Saps si aquest mercat encara continua obert? Pregunto, eh? I en tot cas, permet que preguntessis que tu algun dia el vas arribar a visitar?
Jo he anat a comprar allà. Vull dir, no... Segueix obert, segueix en funcionament. De fet, està al costat d'una estació de tren molt important aquí a Wuhan. I tu, quan passes pel costat, el funcionament és normal.
Segueix obert?
Sí, almenys fa poc que vaig passar per davant i sí.
Sí. Quan tu vas entrar en aquest mercat, em pots explicar què et va sorprendre del que vas trobar en aquest mercat, o del que veies en aquest mercat de Wuhan?
Bueno, és com com qualsevol mercat més, no? Que al final tens una mica parades de verdura, parades de carn, parades de... Bueno, és... Com ens podríem imaginar un mercat català, però amb productes xinesos. A nivell d'higiene diferent, però...
Hi ha alguna cosa que veus amb alguna engabiada que dius, bueno, això...
No.
Perquè es parlava de ratpenats, es parlava d'altres tipus d'animals salvatges?
Sí, però clar, no.
Tu no vas veure això?
No diries res que no hagi vist.
Va, perfecte. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i molts ànims.
Molt bé, moltes gràcies, i em sembla que ànims cap aquí a Catalunya, que fa falta més que aquí.
Efectivament, ara pel que ens esteu explicant, efectivament. Sergi Molet, moltes gràcies, ànims.
Molt bé, gràcies.
Bon dia. Sergi Molet, que és entrenador del Wuhan, que ha estat en directe, és a dir, estan allà amb una pseudonormalitat, a Regne Unit, camí de la normalitat, i a Brasil, vivint amb la anormalitat. El Ricard és de Shanghai.
Bon dia. A Shanghai, la gent, independentment de l'edat, ja pot trucar per dia i hora i vacunar-se. Una amiga meva es vacunarà demà. Va trucar ahir per vacunar-se i es vacuna demà. I té 48 anys. Mm. I cap malaltia prèvia.
Molt bé. La Gemma des de París.
Hola, sóc la Gemma i estic visquent a França després de molts anys visquent a Londres. M'he mudat ara justament fa 2 mesos per la pandèmia. Aquí les restriccions, bueno, tenim toc de queda des de les 7, des de fa com 3 setmanes. Abans eren a les 6, el que significa que, per exemple, no puc anar a córrer després de la feina, no puc anar a comprar després de la feina, i és bastant tortura. I després de tants anys visquent a Londres i ara estan a França, la veritat és que em fan una enveja les imatges d'ahir. Bueno, esperem que passi aviat.
El procés de vacunació a França, ens l'explica la Maria.
El tema de vacunacions va bastant ràpid. Jo, personalment, ja estic vacunada amb la Pfizer, la primera dosi. La polèmica d'AstraZeneca és la mateixa. L'AstraZeneca és la vacuna que es pot fer a les farmàcies i als farmacèutics els hi costa buidar els estocs d'AstraZeneca. O sigui, la polèmica és per tot arreu igual. Bon dia, Catalunya.
Bon dia. I la Dolors ens parla des d'Itàlia.
Visc a Torino, Itàlia, i aquí estem, portem quasi un mes en zona vermella sense poder sortir per res. Ara ens hem passat a zona taronja, que les mesures pràcticament són les mateixes, bastant estrictes. No hi ha ni bars, ni restaurants, ni cinema, ni teatre, no hi ha res obert. Les vacunes van molt retardades i el que sí que hi ha és una gran diferència amb el suport econòmic del país.
Val. I el Jan, que estudia a Copenhagen, a Dinamarca.
El país va entrar en un tancament total al desembre arran del gran nom de l'augment de casos, i llavors es va planificar una reobertura molt lenta i progressiva, on la base era un testeig massiu de la població, i així està sent, ja que actualment per poder entrar a qualsevol establiment que ja comença a estar obert, ja que bars i restaurants, per exemple, continuen tancats, s'ha de presentar un test negatiu, ja sigui PCR o antígens, fet en les últimes 72 hores. Pel que fa a la vacunació, diria que ja han acabat amb els grups de persones superiors a 85 anys o de 65 cap amunt amb més risc, i ja estan començant amb els següents grups, hi ha tota una planificació ja prevista, i la idea és que cap a finals de juliol, inicis d'agost, els agradaria tenir totes les persones que han volgut estar vacunades a majors d'edat.
Per cert, un altre oient de Dinamarca ens explica com funcionen aquests walk-in test center, que són aquests equipaments que hi ha a Dinamarca per fer testos.
Estem aquí a Copenhague i és espectacular el tema del walk-in centers per al test, perquè sense cita prèvia, completament gratuït, et pots fer els testos que vulguis sempre, resultat en 30 minuts, i bé, així han fet, han limitat molt que hi hagi el virus, no per les vacunes, sinó perquè la detecció és espectacular. Perdoneu que esbufego, però ara porto el meu fill a l'escola en bicicleta. Que tingueu un bon dia.
Criatura, bicicleta, la bicicleta, el telèfon... Ai, 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 ai. El David des de... Interessant, eh? Sèrbia.
Hola, bon dia, sóc el David Pujador, visc a Belgrat des de fa 8 anys i he de dir que ara ja fa 3 setmanes, més o menys, que vam vacunar-me amb AstraZeneca la primera dosi. No sóc resident, sóc resident a Barcelona, amb la qual diguem que podríem dir que sóc turista. Aquí a Sèrbia van fer una bona compra de vacunes. Hi ha molta gent que no s'hi vol vacunar i, bueno, estan vacunant a tothom que està aquí, perquè al final el que diuen és que si hi ha una persona a Sèrbia, sigui o no resident, podria infectar una altra, per tant, el més sensat és vacunar-lo també.
Mm. Anem a Varsovia, el Jordi, des de Polònia.
Aquí l'últim que s'ha sentit és que ara volen vacunar a gent d'empreses grans, amb la qual si 500 els empleats d'aquestes empreses estan d'acord, vacunen a tota l'empresa, no? Però, clar, et pots esperar qualsevol cosa. Ja van deixar de vacunar la gent amb la grip perquè diuen que no hi havia vacunes. Doncs, com us podeu imaginar, aquí pot passar qualsevol cosa.
I atenció ara, perquè anem a buscar país d'enveja. Però enveja, total. Enveja, enveja. Pol, des de... Austràlia.
Soc el Pol i estic estudiant aquí a Adelaida, a Austràlia. I aquí, bàsicament, doncs, no hi ha cap tipus de restricció. Les discoteques estan obertes, els casaments i les defuncions no tenen límit de convidats. I anem sempre sense mascareta, ni transport públic, ni res. És a dir, que bàsicament estem fent vida normal. I l'únic inconvenient és que les fronteres, per poder fer possible tot això, doncs, estan tancades. I, per tant, fa un any i poc que no puc veure la família ni amics. I no creuen que les fronteres s'obrin fins com a mínim al 2022. I pel que fa a la vacunació, doncs jo tinc 26 anys i per tant sóc dels últims en què serà vacunat. Sí que ens han dit que la vacunació serà gratuïta també pels que som estrangers, però bueno, de moment valent i no creiem que ens puguem vacunar fins a finals d'any.
Va, aquest oient, el Pol, ens ha enviat també un vídeo que passo a ensenyar a la Lola García i amb el Toni Aire que estan aquí, que és d'un partit de futbol australià on no hi ha ni distància de seguretat, ni mascaretes, ni res de res de res de res, Lola?
Espectacular.
I van bé de
saludem
contagis.
A Víctor Sánchez i a Javi López, expericus que estan jugant a la Lliga Australiana.
La falca.
Veu? I en canvi, relativament a prop d'Austràlia, ja no són tan optimistes. El Rubén ens truca des de les Filipines.
La meva dona i jo portem visquent aquí des del començament de la pandèmia.
I la veritat és que és una situació bastant greu, tot i que vivim en una bombolla com és Bonifacio Global City. El cas és que fa 2 setmanes que hem estat tancats un altre cop com a començament de la pandèmia. Si no vaig errat, Filipines és dels països que han estat tancats d'una manera més severa. La vacuna ni està ni se l'espera. Sí que han arribat alguna cosa i han començat a vacunar alguna cosa, però ho han fet les ciutats, una miqueta amb certa supressió de l'Estat. Hi ha hagut corrupció, és tot plegat molt, molt, molt estrambòtic. Però vaja, s'espera que el país no estigui vacunat fins dintre de molt de temps, i mentrestant doncs, ens van tancant, ens donen certa llibertat, i quan es posen els casos ens tornen a tancar.
Hem donat un cop d'ull pel món, per una part del món, enveja d'Austràlia, enveja del Regne Unit...
La Xina.
Enveja de la Xina, efectivament, allà que ens ho van enviar... Vale. Bueno, esperem que...
I més a la vora Gibraltar.
Sí. Jo em veig de la Xina poc.
Que vull canviar, efectivament, jo també.